Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament de Sabadell no respondrà a Endesa la seva demanda d'assumir la meitat del deute de les famílies vulnerables, almenys no fins que s'hagin estudiat tots els casos de forma individual i s'hagin consultat els serveis jurídics sobre les implicacions d'aquesta petició. L'alcaldessa Marta Ferrés ho ha apuntat després que la companyia amenacés amb tallar la llum a les famílies vulnerables si l'Ajuntament no pagava.
Hi ha una voluntat clara de la llei, que és que evidentment es garantitzin els subministres a les famílies fràgils. Això què vol dir? Que evidentment, primer, s'ha de veure quines són aquestes famílies. No poden enviar un llistat com ens han enviat sense saber què és i al final hem d'acabar fent de gestors de FECS Endesa, no? Per tant, s'han de veure quines són aquestes famílies i després, i aquesta és l'última que us volia comentar, hi ha d'haver un compromís també per part de la Generalitat de Catalunya. La pròpia llei recull, primer, no diu que són el món municipal el que hem de pagar aquests subministres. Jo crec que aquest és un element important perquè si no ens acaba passant el de sempre, que es fan lleis que no hi ha consignació pressupostària i que al final recauen sobre l'administració que ja és més fràgil.
Segons dades d'Endesa facilitades a aquesta emissora, a Sabadell hi ha 826 famílies vulnerables que tenen un deute amb la companyia de 983.000 euros. És la principal notícia d'aquest divendres 16 d'agost, però n'hi ha d'altres que repassem a continuació.
Titulars.
Bon dia, Karen.
La companyia ballesana Binòmils adapta un escape room sabadellenc a persones amb discapacitats auditives, convertint-lo en el primer de la comarca en oferir aquest servei.
Es tracta dels escape rooms La Sospecha i Bajo Cero, de la companyia Escapem. Les persones sordes podran gaudir d'aquest joc sense la necessitat que algun company del grup els passi d'intèrpret. En el primer cas, serà gràcies a un vídeo subtitulat i traduït al llenguatge de signes i amb un aparell que vibra quan es dona una pista als jugadors. En el segon, es compta amb un intèrpret de llengua de signes in situ.
Tercer i últim concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès al Festival de Música de la Cerdanya.
Després del concert ofert ahir sobre Mozart, aquest diumenge l'OSB acostarà al públic les millors bandes sonores de la ciència-ficció dels últims anys, una galàxia de músiques. Inclourà temes de pel·lícules com Jurassic Park, Blade Runner o Encuentros en la Tercera Fase i va destinat a acostar la música sinfònica a nous públics.
I en esports avui podrem escoltar les primeres paraules de Manu Lanzarote, Jesús Olmo i Xavi Boniquet com a jugadors arlequinats.
Aquest últim mes va entrenar dimecres, dimecres contra el Sant Andreu amb una bona actuació i un gran gol.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans de desgranar aquestes notícies, obrim pàgina de serveis. Avui dia rúfol, temperatures que han baixat lleugerament respecte als últims dies i pluges a la vista. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bon dia.
Bon dia. La nuvolositat al sector central del litoral persistirà fins a mitja tarda, tot i que al final del dia la nuvolositat tornarà augmentant a aquest sector. A la resta predominarà el cel serè o poc ennuvolat, si bé creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu, que deixaran el cel localment mig ennuvolat. A banda, no es descarta algun ruixat feble i minso a la tarda al Pirineu Oriental. Pel que fa a la temperatura, serà semblant o lleugerament més baixa, si bé pujarà a les comarques de Girona. En general, voltarà entre 27 i 33 graus. Pel que fa al cap de setmana, predominarà l'ambient assolellat i la temperatura pujarà, sobretot diumenge, quan la màxima voltarà entre 30 i 35 graus en conjunt. Fins i tot a Ponent i a l'Empordà es podrien superar la fita dels 35 graus. Per tant, l'ambient serà càlid en general i xafogós al litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest repàs a la previsió meteorològica, és moment de comprovar com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Cristina Adrián, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de cap incidència destacable al transport públic de l'àrea metropolitana a Barcelona, segons els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, està interromput el servei de metro als trams Clot Fondo de la línia 1, Paral·lel Sagrada Família de la línia 2 i Coltan Canvi de LED de la línia L5. Consulteu alternatives al web i a l'app de Tarnavé. I també, per obres de millora, resta tancat el funicular de Vallvidriera, habilitat, però un servei alternatiu per carretera. I això és tot en moment des del Centre d'Informació Transret. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Bon dia. I entrem en matèria quan passen 5 minuts de 2:15 i ho fem amb el Toni González a les vies de so.
La notícia del dia.
L'Ajuntament L'Ajuntament de Sabadell estudiarà cas per cas el deute energètic de les famílies vulnerables abans de donar una resposta a la subministradora Endesa. Aquesta setmana l'elèctrica ha fet arribar una carta al consistori sabadellenc i en d'altres també com Terrassa, Girona o Lleida demanant el pagament del 50% del deute pendent que en el cas de la ciutat xifren en 983.000 euros. L'empresa amenaça de tallar el subministrament si abans de l'1 d'octubre no s'ha fet aquest pagament.
El consistori sabadellenc ha portat el cas ja a serveis jurídics i ara per ara no hi haurà cap resposta de l'Ajuntament. Sí, però, que s'està parlant amb els altres municipis afectats per fer un front comú. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, considera que la mesura de l'empresa és il·legal i critica les formes que ha utilitzat.
Passen un llistat a més de contracte, jo l'he vist, vull dir que més me l'he estat mirant i amb això no acabes sabent res, és com si jo vinc i tu dius que em deu, vostè a mi em deu 800.000 euros, en base a què, no? És a dir, s'ha de contrastar tot el que és la xifra i s'ha de contrastar també, evidentment, exactament quina és la situació d'aquestes famílies, perquè ells aquí t'ho posen tot, et posen famílies que són fràgils i famílies que fan impagaments.
Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, Endesa comptabilitza 826 famílies amb impagaments, de les quals, segons explica l'empresa, només 157 gaudirien del bo social. Ferrés demana estudiar cas per cas i la col·laboració de la Generalitat perquè aglutini tots els ajuntaments i negociï directament amb Endesa.
S'ha de veure quines són aquestes famílies, perquè aquí dintre hi pot haver de tot. És a dir, nosaltres, evidentment, ens farem càrrec de les que tinguin una situació de fragilitat, de les que nosaltres, quan dic nosaltres, vull dir les administracions públiques, que quedi clar, que crec que són les que ens hem de d'això. Però després jo el que demano és un acord marc des de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas amb FECSA Endesa, que nosaltres amb les que hem pogut ja hi hem anat i hem fet acords, és a dir, amb la companyia d'aigües, que és accessible, ja hi hem anat i ja hem acordat. Amb FECSA Endesa nosaltres no tenim capacitats com ajuntaments, cada ajuntament de fer el seu pacte, qui es necessita la cobertura, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya.
La qüestió dels impagaments de les factures a famílies vulnerables va començar el mandat passat amb el quadripartit, quan es va optar per aplicar la llei 24/2015 del Parlament de Catalunya. En aquesta llei, l'article 6 d'aquesta norma jurídica, aprovada per unanimitat, explicita que les administracions públiques han d'establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d'aigua potable, gas, electricitat i per garantir el que coincideixin ajuts a fons perdut per les persones i unitats familiars en situació de risc o exclusió residencial i que no es podran efectuar talls al servei sense informes de serveis socials. Per això, l'exregidor d'Acció Social, el republicà Gabriel Fernández, ha ofert al govern l'ajuda del seu partit i ha proposat seguir pressionant perquè les empreses acceptin pagar una part del deute.
Si comparem els milions d'euros que pot ser el deute d'aquestes famílies anual amb el que guanyen aquestes empreses, estem parlant de calderilla per a aquestes empreses, eh? I al govern de Sabadell també li vam dir que si l'actual govern manté la línia política de los últimos 4 anys que l'Ajuntament de Sabadell va mantenir, això vol dir el lideratge, això vol dir ser beligerant quan toqui ser beligerant, això vol dir parlar quan cal parlar, tindrà Esquerra al seu costat per a garantir els drets de tothom.
Fernández assegura que és una batalla molt complicada i demana sumar tot tipus d'actors socials.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
En urbanisme, els camps de futbol municipals de la Creu de Barberà i de Can Uriac viuen aquests dies l'última etapa de la intervenció per renovar la gespa artificial. Amb una inversió de 123.000 i 156.000 euros respectivament, els dos equipaments estaran enllestits per començar temporada al setembre en les millors condicions possibles. Però segons l'alcaldessa Marta Ferrés, va anar de ben poc que aquestes obres no es fessin.
Nosaltres quan vam arribar un dels que hi havia ja planificats, però la realitat és que no hi havia els diners per fer-los. És a dir, anàvem amb un crèdit de la Diputació de Barcelona que no estava lligat i de fet vam haver de nosaltres córrer i fer gestions per tal de poder procedir a fer aquesta operació, perquè si no, com que tècnicament no estava lligada, no s'arribava a fer un element que per nosaltres era imprescindible, que era fer les obres durant el mes d'agost, perquè quan comencessin la temporada al mes de setembre, doncs els usuaris i les usuàries d'aquest camp de futbol doncs ja el poguessin utilitzar.
Ferrés, que ha visitat avui el camp de la Creu de Barberà amb la tinenta d'alcaldessa Marta Morell i la regidora d'Esports Laura Reyes, assegura que aquesta renovació era imprescindible. La raó és que les dues gespes eren ja molt antigues. Concretament, la del camp de la Creu de Barberà datava del 2008 i la de Can Uriac del 2009. Per això, el govern socialista va prioritzar aquestes intervencions.
Vam haver de córrer, però hem arribat a temps, per tant estem molt contentes i esperem doncs, que si les obres van a la velocitat que han d'anar, que ara ho parlàvem doncs, amb l'empresa, no? Que diuen, bueno, acabarem, no? Diu, bueno, en unes hores mai podem dir el 100% si acabarà fins al dia abans, diem, no? Però sí que és veritat doncs, que pel ritme que va estaran acabades tot sembla ser doncs, a finals d'aquest mes i per tant doncs, que podrem començar la temporada doncs, amb unes instal·lacions de qualitat.
En el cas del municipal de Can Oriach, s'ha aprofitat la renovació de la gespa per fer una ampliació dels vestuaris. És previst que aquestes obres estiguin enllestides el 2 de setembre, mentre que la Creu de Barberà podrien acabar uns dies abans, el 28 d'agost.
Sabadell compta amb el primer escape room adaptat per a persones sordes. L'empresa Binòmils ha transformat les dues sales, la Sospecha i Bajo Cero, de l'empresa local Escape Room, Escapem Room Escape Sabadell, per persones amb discapacitat auditiva. Es tracta de nous mètodes tècnics i també la presència d'un intèrpret per poder fer el joc accessible a tothom.
En una de les sales hi ha un intèrpret que juga tota la partida amb els clients, però no sempre és així. Sílvia Jiménez, sòcia de Binòmils, explica quin era l'objectiu i com funciona la sala que no compta amb intèrpret.
Són vídeos amb llengua de signes, subtítols i veu, perquè així poden jugar a grups totalment heterogènics, on ja poden haver persones sordes que utilitzen llengua de signes, persones sordes que no utilitzen llengua de signes, utilitzen la llengua oral i per tant necessiten els subtítols, i també poden jugar amb familiars, amics o coneguts que no són sords i, per tant, utilitzen la llengua oral, la veu, i llavors tot tipus de persona que hi jugui té accés a la informació a l'hora.
Binòmils ja ha instal·lat les seves adaptacions per a persones sordes en Molins de Rei, Vilanova i la Geltrú, i també a Barcelona. Per Jiménez, la tecnologia també ha tingut un paper rellevant, per exemple, en els casos que s'havien de substituir les pistes auditives.
La manera de visar, si no recordo malament, sí que era auditiva, ho han resolt amb un petit aparatet que li donen a algun dels integrants del grup, que el porten a sobre, llavors aquest aparatet, quan emeten una pista, vibra. Llavors només han de mirar la pantalla per saber que tenen una pista.
L'empresa considera que aquest servei té cada vegada més acceptació.
Més notícies del dia, totes marcades pels successos. Esvoranc d'un metre de profunditat a la Ronda Ponent, amb carrer Borgunyó.
Ahir al vespre, una tanca d'una obra va caure sobre la via pública, deixant al descobert un gran esvoranc. La policia ha senyalitzat la zona amb tanques per evitar un risc per als vianants.
Nova crema de contenidors, aquest cop a les Termes.
L'incendi, suposadament intencionat, segons la policia municipal, va tenir lloc la matinada de dimecres a dijous, al passeig 2 de maig, amb la plaça de les Termes. El foc va cremar 5 contenidors, 2 de la resta, un d'envasos, un de carn i els altres de restes orgàniques, i va afectar 7 vehicles estacionats. Un dels cotxes va cremar totalment. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar una unitat dels bombers, 4 de la policia municipal i una dels serveis municipals de neteja viària. Una hora després d'aquest incendi, a les 3 de la matinada, se'n va registrar un altre al carrer Algarsuari Pasqual, al carrer de Setmanat, al barri de Covadonga, que finalment només va afectar una bossa d'escombraries. I la mateixa nit també va cremar un turisme al carrer Tenerife i van intervenir una dotació dels bombers i dues de la policia municipal.
S'enfonsa la teulada d'un immoble al carrer Folch i Torres, al barri de Gràcia.
El succés va tenir lloc dimecres al vespre, però no va suposar danys personals, perquè en el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior. Els bombers han presentat l'habitatge a l'espera que se'n faci una inspecció municipal per verificar-ne les condicions de seguretat.
I presó pels dos presumptes autors de 3 robatoris amb violència a Terrassa.
Els dos arrestats de 18 anys han ingressat a presó provisional per haver comès estrebades de cadenes d'or al coll de persones grans. Aquestes joies robades, que s'han pogut recuperar, es venien posteriorment a botigues de compravenda d'or. L'arrest es va poder fer gràcies a la descripció facilitada per les víctimes i testimonis dels fets als agents.
Obrim pàgina cultural quan falta un minut i mig per 3:15. L'Orquestra Simfònica del Vallès tanca aquest diumenge la seva participació al 35è Festival de Música de la Cerdanya i ho farà amb un concert de bandes sonores. L'aposta de l'OSB per portar al públic les millors músiques del cinema es tornarà a posar de manifest en el concert d'aquest diumenge, que porta per títol Una galàxia de músiques.
La Simfònica portarà els espectadors a fer un viatge pels últims 50 anys del cinema de ciència-ficció amb temes com el de Jurassic Park, que escoltem de fons, Blade Runner, 2001, Una odissea a l'espai, Terminator, ET o Alien. El gerent de l'OSB, Òscar Lanuza, ha explicat a Ràdio Sabadell com serà aquest concert i quin és el seu objectiu.
És un concert també de música de cinema, en aquest cas de banda sonora, les de ciència-ficció, en aquest cas amb una narració de l'actor Salva Vidal, que també s'ha acompanyat en altres ocasions i que va adreçat segurament a un públic també diferent, que és una mica el que estem buscant amb el Festival de la Cerdanya, obrir la finestra a públics més joves, a públics potser no tan iniciats en el món de la música clàssica, que a través d'aquí descobreixen o tenen una de les seves primeres experiències davant d'una orquestra.
Aquest serà el tercer concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès al Festival de Música de la Cerdanya. Aquest dijous es va fer un sobre Mozart i la setmana passada un altre dedicat a Antoni Dvořák. Per l'ANUFA, l'experiència en aquest certamen està sent del tot satisfactòria.
Per aquesta aposta que fan tant els festivals més de l'Empordà com els festivals de la Cerdanya en aquest cas, per anar a buscar aquest públic turista, però que busca propostes també culturals, que té altres interessos, que té altres neguits, i que pensem que això al final ens beneficia a tots, no? Diversificar el tipus de turisme i oferir-li, posar-li a l'abast aquests projectes culturals que tenim a casa nostra i que és una ocasió fantàstica.
Una galàxia de músiques es podrà veure aquest diumenge a les 10 de la nit a l'església de Sant Domènec de Puigcerdà.
I ara és moment per sortir més enllà de Sabadell i de la comarca. L'Ajuntament d'Alcanar reclama la creació d'una comissió d'investigació dels atemptats del 17 d'agost de fa 2 anys. Des de l'administració local han tornat a fer sentir aquesta demanda després de les últimes informacions sobre el seguiment que el CNI havia fet dels terroristes fins a 5 dies abans de l'atac i de la vinculació amb l'organisme de l'imam de Ripoll, Abdelaki Essati. D'altra banda, Joaquim Forn creu que el govern espanyol ha optat per l'obscurantisme en relació amb els atemptats de la Rambla i de Cambrils. Considera que hi ha prou elements per crear una comissió d'investigació precisament al Congrés per aclarir aquesta relació de l'imam amb el CNI. En una entrevista al diari Ara, Forn, que era conseller d'Interior quan van passar aquests atacs terroristes, assegura que el paper de l'Estat va ser testimonial durant la crisi. Les pluges de l'agost fan preveure un augment dels mosquits.
El president de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya, Quim Cendra, ha advertit que poden proliferar les colònies de mosquit i de mosca negra, que es pot veure agreujada pel creixement dels cabals dels rius.
Ara baixaran més rieres, baixaran més rierols, baixaran més rius... I hem vist mosquits. I la mosca negra, que sabem que és una plaga que de la qual ja vam advertir a la nostra roda de premsa, perquè la mosca negra ja està instal·lada a rius habitualment cabalons, com són, per exemple, el riu Ebre, i que és una plaga que requereix tractament constant, no? Quan torni bé més cabal o amb aquestes pluges, doncs pot tornar a remutar aquesta situació.
Cendra, a més, adverteix sobre la plaga de rosegadors, sobretot les rates.
Els Mossos d'Esquadra neguen que hi hagi una crisi de seguretat, sinó un repunt d'alguns delictes.
Així ho ha explicat el director del cos, Andreu Martínez, en una entrevista a Catalunya Ràdio, després que ahir Albert Batlle, regidor de Seguretat de Barcelona, qualifiqués la situació de crisi.
És una situació de problema de seguretat vinculat, i si em permet, de problemes de seguretat en plural, vinculat a determinats fets delictius que generen una alta percepció d'inseguretat a la ciutadania.
No podem parlar de crisi.
Des d'aquest punt de vista, Barcelona no està en una situació de crisi de seguretat.
Martínez ha criticat que aquest tema s'utilitzi també en l'arena política.
Salvem l'Empordà reclama a la Generalitat que declari Catalunya zona vulnerable per contaminació de nitrats.
L'ONG ecologista ha enviat un escrit al Departament de Territori i Sostenibilitat i al d'Agricultura denunciant que la situació de l'aigua és alarmant i recorda que el 2016 l'Agència Catalana de l'Aigua ja va alertar que gairebé la meitat de les aigües subterrànies catalanes estan contaminades. De fet, també anuncien i recorden que el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible ja va demanar una mesura idèntica al que ara proposen.
L'Open Arms segueix a l'espera de poder desembarcar en un port segur.
Aquesta matinada 13 persones han pogut deixar el buc i arribar a l'illa de Lampedusa, a Itàlia. L'ONG catalana va demanar ahir dijous evacuar aquest grup de persones per qüestions psicològiques i aquesta matinada s'han evacuat fins a 3 persones més per urgències i complicacions mèdiques. L'Open Arms fa 14 dies que espera autorització per entrar al port, amb més d'un centenar de persones a bord.
Israel veta l'entrada de 2 congressistes nord-americanes a petició de Donald Trump.
Es tracta d'Ilhan Omar i Rashida Tlaib, els 2 congressistes demòcrates musulmanes que donen suport al moviment de boicot, la desinversió i les sancions a l'estat d'Israel. Segons el president del país hebreu, Benjamin Netanyahu, no permetran l'accés a persones que neguen l'existència d'Israel. Malgrat aquesta explicació oficial, Trump va demanar per Twitter que se'ls vetés l'entrada.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sabadell és sensualitat, és esport.
Sabadell és gastronomia, és comerç i tecnologia.
Sabadell és cultura, salut, bellesa.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a... Ràdio Sabadell.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, els tres últims fitxatges del centre d'esports, Xavi Boniquet, Manu Lanzarote i Jesús Olmo, arriben a la nova Creu Alta com a figures consolidades, un fet que contrasta amb les incorporacions per part del club de jugadors encara per explotar. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Karen.
Tots tres ja han parlat per primer cop després de ser presentats el passat dimecres a la nova Creu Alta.
I comencem pel fitxatge que més expectació ha despertat, el de Manu Lanzarote. Als 35 anys, el mitjapunt assegura que sent una gran responsabilitat per tornar a vestir l'Arlequinada.
Lo dije en la rueda de prensa cuando vine aquí. El primer paso es no tener lesiones y estar bien físicamente. Después de eso, para mí lo más importante, cuando vine no era mi club, ahora lo siento mi club. Entonces es un orgullo estar aquí, pero sobre todo es una responsabilidad. Vivo aquí, la gente que veo por la calle, muchos me conocen, amigos, entonces tengo una responsabilidad muy grande por el club. Y entonces eso me va a exigir estar a mi máximo nivel cuanto antes y toda la temporada. Y lo que digo, quiero estar bien y vengo con más ilusión si cabe que cuando vine la primera vez.
Lanza també ha volgut agrair la paciència del club per acabar tramitant el seu fitxatge, tot i haver-se superat la data límit proposada. El barceloní ha confessat que portava una setmana entrenant d'amagat amb el Sabadell abans que l'Atlético Kolkata donés l'okei al seu adeu de la Lliga Índia. A més, ha assegurat que ja va intentar tornar a la nova Creu Alta el primer any després del descens a segona B, però que finalment no es va arribar, a diferència d'ara, a un acord.
De la mateixa forma que el veterà a mitja punta, Jesús Olmo també viurà la seva segona etapa com a arlequinat.
Un Olmo que admet haver passat un estiu complicat pels problemes per desvincular-se de l'Elche. El central tenia clar un cop mostrat l'interès pel Sabadell on volia jugar enguany.
Yo tenía muchas ganas de venir aquí porque la verdad que cuando estuve genial, es un club muy familiar y la verdad que se está a gusto y la verdad que trabajando como se trabaja y como se ha trabajado hasta ahora, yo creo que va a dar buenos frutos y más si nos conocemos como nos estamos conociendo y estamos coincidiendo todos con hace varios años y yo creo que va a ser un año muy bonito.
El barceloní també ha declarat que coneix bé la plantilla i que sap com vol fer jugar l'equip Antonio Hidalgo. Alhora, espera poder repetir les millors èpoques del Sabadell.
Tant Lanza com el central van veure l'amistós de dimecres contra el Sant Andreu des de la llotja de la nova Creu Alta. En canvi, qui sí que es va vestir de curt i va tenir una estrena molt destacable va ser Xavi Boniquet.
El migcampista terrassenc va sorprendre amb un xut des d'uns 25 metres que es va colar per l'escaire i també va participar en el segon gol del Sabadell. I diem migcampista perquè, tal com afirma ell, ja fa temps que juga pel centre i no a la banda.
Desde pequeñito siempre juego en banda y nada, hasta después de sub-23 pegado ahí a la línea de cal, hasta que coincidí con un entrenador que me dijo que nunca más iría adentro, que era David Pirri, conocido aquí en Sabadell, y desde entonces ya no me he vuelto a la banda, necesito participar por dentro, me gusta sentirme protagonista con el balón y bueno, y es un sitio que me gusta jugar.
Boniquet ha confessat que tenia un contracte aparaulat, però no signat, amb el seu últim club, el Badalona, però que un cop va sortir l'opció del Sabadell, no va voler deixar escapar l'oportunitat.
Boniquet, doncs, va oferir una bona carta de presentació d'un Sabadell que es va veure obligat a remuntar el gol inicial del Sant Andreu, en l'únic amistós de pretemporada jugat a casa.
Sí, els quatribarrats van fer molt mala pilota parada, especialment amb el seu punt al Hadji, ho van aprofitar per posar-se per davant a la primera meitat. Va ser, com deien, Boniquet, a mitjans de la segona, qui posaria l'1-1 abans que el pitxitxi arlequinat d'aquest estiu, Edgar Hernández, marqués gairebé sense voler desviant un xut del mateix Boniquet, el 2-1 definitiu a les acaballes. Malgrat el triomf, el tècnic Antonio Hidalgo té clar que hi ha encara molts aspectes a millorar.
Parlant de la primera part, agafem bones posicions, ataquem bé, arribem molt a zones de centre, al costat de l'àrea, i no traiem profit a pràcticament res. Hem tingut una ocasió d'Adri molt clara, i vas perdent un 0-1. Això és el que hem de millorar dràsticament, no? Perquè després la segona part sí, continuem jugant, jugant bé, arribant, tenim ocasions massa clares, no pots acabar el partit en el 85, en el 2-1.
Demà, a 11:15 del matí, arrencarà l'últim amistós de pretemporada del Sabadell. Serà contra el Vilafranca al camp de Sant Pere Molanta. Avui s'ha fet oficial l'horari de la primera jornada de Lliga. Recordem, a casa contra el Castellón serà diumenge de la setmana vinent a les 7 de la tarda.
El Tibidabo ha arrencat la pretemporada aquesta setmana amb la plantilla encara per tancar. Confirmat pels socis del club, el projecte econòmic presentat pel president Fernán Rodríguez, l'entitat de Torreromeu se centra ara en acabar de donar forma al vestidor.
Bona part dels jugadors que la darrera campanya van aconseguir l'ascens a segona catalana continuen, però l'equip s'ha vist obligat a reforçar-se amb cares més joves. Homes com el porter Dani Álvarez, ex de la Sabadellenca, el defensa Aleix Molina, ex del Mercantil, o Aiman, també ex blaugrana, entre d'altres, aterren a Torreromeu per complir l'objectiu proposat pel tècnic Jesús Díaz Vaquero, la salvación.
El objetivo está claro, ¿verdad? Que vamos a ir a por todos los partidos, no vamos a ir a porque por nombre el equipo contrario sea más importante que el nuestro, no vamos a ir ni a perder, ni a empatar, ni nada, vamos a ir a todos los partidos a ganar y luego ya Dios dirá, ¿verdad? Que el objetivo será la permanencia, pero bueno, lo lucharemos todos.
El primer partit de pretemporada dels de Torreromeu serà demà, a 8:15 del vespre, rebent el Mercantil.
Canviem de tema. Sis jugadors de l'Esperit Ultimate de Sabadell disputen d'aquí a una estona la final de l'Europeu sub-20 d'aquest esport, que es practica amb disc volador i que Sabadell ha relat en els últims anys. Joel Recio, Adrià Repiso, David Camps, Pau Mora, Marina Román i Ona Torné s'enfronten a partir de les 3:10 a Letònia, a la final d'aquest campionat.
I busquen l'or després d'haver anat increixent durant aquest campionat d'Europa sub-20 d'Ultimate que es disputa a Breslau, a Polònia. David Camps, internacional de l'Esperit, explica que el balanç fins ara està sent d'allò més positiu.
Tots estem molt contents amb el resultat que portem. Encara que portem alguna derrota, hem aconseguit encadenar 4 victòries, ja és un bon resultat. I la veritat és que després d'un any de preparació, fent concentracions a Sabadell, Salamanca, Albacete, hem aconseguit un lloc a la final. Avui hem jugat un partit contra Hongria amb una victòria contundent i a tots ens han posat molt contents a poder haver aconseguit aquest lloc a la final i saber que podem disputar per aconseguir el premi que tothom vol, que és ser campió d'Europa de l'esport que hi practica.
De la 20ena d'integrants de la selecció espanyola d'Ultimate Sub-20, s'hi representen l'esperit Ultimate, el que demostra, segons tots ells, el creixement experimentat pel club.
Més enllà de Sabadell, en ciclisme, David de la Cruz s'ha enfilat fins a la quarta posició de la classificació general de la Vuelta a Burgos després de 3 etapes disputades.
Ahir, a la jornada amb ascensió al Picón Blanco, el ciclista local va entrar a meta també en quart lloc. El seu company de files a Lineos, Ivan Ramiro Sosa, és el nou mallot morat en ser el vencedor d'ahir. El colombià avantatge en 17 segons al segon classificat a la general, Òscar Rodríguez, amb 24 al tercer, Antonio Pedrero, i amb mig minut exacte sobre el sabadellenc. En marxa en aquests moments la penúltima etapa de la ronda burgalesa de 174 quilòmetres entre Tapuerca i la ciutat romana de Clunia.
Aquest vespre s'enceta el campionat de Lliga 2019-2020.
Per començar, un plat fort, el vigent campió, el Barça, visita Sant Mamés per enfrontar-se a l'Atlètic a partir de les 9. Leo Messi, lesionat, no ha viatjat amb l'expedició blaugrana. Demà a les 5 serà el torn per al Real Madrid, que es veu les cares amb el Celta Balaïdos. Diumenge a les 7, Espanyol-Sevilla.
I els blanquiblaus no van tenir problemes ahir per accedir a la següent ronda de l'Europa League.
L'Espanyol va vèncer a casa també a la tornada de l'eliminatòria per 3-0 al Lucerna. Dijous que ve, anada de l'últim escull per accedir a la fase de grups de la competició. El rival, el Zorya Ucrania.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per les dues. Notícies migdia d'aquest divendres 16 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.